Volem parlar d'educació, perquè ara fa pocs dies informàvem que el nombre d'assignatures suspeses a primària, ESO i batxillerat deixa de ser un criteri fonamental per a passar de curs. Tot això en compliment dels criteris recomanats per part del Ministeri d'Educació per combatre la pandèmia. Així, per a la promoció i titulació es requerirà que l'equip docent, de manera col·legiada, estableixi uns criteris de promoció fonamentats en alguna cosa més que el tema del número dels suspesos. En aquest cas, la progressió de l'alumnat i en la consecució dels objectius generals de l'etapa i el desenvolupament d'algunes competències clau. Bé, per aclarir aquests assumptes, comptem avui aquí a Ràdio Illa amb el senyor Antoni Morante, director general d'Ordenació i Centres del Govern Balear. Molt bon dia de nou, senyor Morante, ben tornat a Ràdio Illa.
Hola, molt bon dia, encantat d'estar amb vosaltres una vegada més.
A veure, això sempre s'ha de fer, no? Però en aquesta ocasió, més que mai, llegir un poc més que el titular. És veritat, els suspensos no seran l'únic criteri i podran passar de curs alguns alumnes amb més de dos suspensos. Però expliquem-ho bé, quins seran els criteris a aplicar?
Sí, mira, jo crec que vostè ha esmentat una qüestió clau, no? Vull dir que no, amb aquestes qüestions no mos hem de quedar mai amb els titulars. És a dir, els titulars moltes vegades són efectistes, però no acaben de reflectir realment la realitat. Miri, els principis en què s'afonamenta aquestes decisions són els que venen mantenint les lleis educatives pràcticament des de la LOCSE. És a dir, que lo que s'ha de garantir són tres coses, no? Una, que els alumnes adquireixen els objectius generals de cada una de les etapes, tant primària, ESO com batxillerat. Dos, que assoleixen les competències clau, allò que nosaltres considerem que és fonamental perquè puguin continuar estudiant o perquè se puguin desenvolupar la seva vida professional i social. I tres, que evidentment que això ha de ser una decisió col·legiada de l'equip docent. Això sempre ha estat així. El que passa que després també les lleis educatives introduïen, fins ara, que això se limitava, aquests criteris generals se limitaven pel nombre de matèries suspeses. No? Bueno, ara, el dia 29 de setembre, el Ministeri va publicar un real decret que és d'obligat compliment, no simplement una recomanació, vull dir que quedi clar, que el que diu és que el nombre de matèries suspeses no podrà ser el criteri determinant per decidir la promoció o titulació d'un alumne. Això a primària ja se feia així. És a dir, a primària, fins ara, era l'equip docent que se reunia i decidia si l'alumne havia de passar de curs o no havia de passar de curs, o si quan feien sisè de primària havia de passar a fer primer d'ESO o no, i no hi havia limitació de matèries. Això vol dir que això sigui un aprovat general? No, en cap cas. Vol dir que sigui promoció automàtica, que els alumnes promocionaran automàticament de curs? Tampoc. Vol dir que en lloc de ser simplement anar a mirar una suma de decisions individuals, és a dir, si aquell alumne té una matèria suspensa, on té dues, on té tres, l'equip docent, que és el que coneix bé l'alumne, que l'ha tingut com a mínim un curs, perquè moltes vegades el coneixen des de fa més anys, serà el que decidirà, a partir d'aquests criteris, si aquell alumne està en condicions de passar de curs o no, tenint en compte, sobretot, que pugui continuar en els seus estudis. No? I, evidentment, això no vol dir que després aquell lot, si ha promocionat, no hagi de recuperar les matèries suspeses, perquè això està previst a la resolució que han tret, és a dir, no hagi de recuperar els dèficits que pugui tenir d'aprenentatge. Per tant, és un canvi, jo crec, de filosofia important, però en els fons, els principis fonamentals són els mateixos que tenim des de fa pràcticament establits les lleis educatives fa 30 anys, que lo fonamental és valorar cada alumne si ha complit una sèrie d'objectius que són fonamentals, que tenen els centres en les seves programacions, si ha assolit les competències claus i si està en condicions de continuar estudiant. No? I bueno, això és una mica resum. Jo crec que se li ha donat molt de rebombori perquè s'ha dit, bueno, ara els alumnes tots passaran de curs, no és així. Aprovat general, tampoc és així, no? Ho decidiran els seus professors, que són els que els coneixen i que han estat amb ells, ja li dic, com a mínim tot un curs.
El que passa és que hi haurà qui es pregunti com és possible que un alumne amb dos, tres o quatre suspensos pugui, diguem-ne, arribar a superar els objectius generals del curs.
Bueno, miri, jo li diré una cosa, és que això d'ara ja era així. És a dir, fins ara, a educació secundària se podia arribar a promocionar fins a tres matèries suspeses i se podia tenir el títol en dues matèries suspeses. Per tant, no estem inventant res. L'únic que s'està dient és que aquesta rigidesa que hi havia fins ara en el sistema no s'aplica de la mateixa manera. I, evidentment, jo trob que serà per dir-ho d'alguna manera, difícil, per no dir-ho d'una altra forma, que un equip docent consideri que un alumne amb 4 o més matèries suspeses realment està en condicions de promocionar de curs. No? Però bueno, això ho deixem a criteri del professorat. Però ja li dic, això d'aquests alumnes passessin de curs amb matèries suspeses ja era així. A primària ha estat així sempre i a secundària, ja li dic, podien passar de curs amb 2 matèries suspeses, tant a qualsevol curs, o fins i tot 3, podien promocionar, és a dir, podien tenir el títol amb 2 matèries suspeses, podien passar de primer de batxillerat a segon de batxillerat amb 2 matèries suspeses. Vull dir, no estem tampoc fent un canvi tan radical. Jo crec que en el final és un canvi des de perspectiva, no? És a dir, passar una decisió de suma de decisions individuals a una decisió col·legiada de l'equip docent. És a dir, l'equip docent se reuneix i decideix el que considera que és millor per a aquell alumne. Això ja s'ha de dir a les lleis educatives, insisteix que s'havia de fer així i se feia així. Simplement el que se fa ara és eliminar aquesta rigidesa, aquest automatisme de dir, bueno, en 2 o en 3 matèries podem valorar la teva situació, si tens alguna més ja no podem discutir el teu cas perquè automàticament has de repetir curs. A part d'això, això introdueix un element també que crec molt important, que és el tema de la repetició de curs. No? Espanya és el país segurament de la OCDE en aquest moment que té un nivell de repetició més alt, és exagerat. No? Bueno, hem de veure què està passant aquí, s'ha d'insistir en que la repetició és una mesura que en la majoria de casos no ajuda a l'alumne, sinó que fins i tot el perjudica perquè li genera problemes d'autoestima, l'aboca més en el fracàs escolar, bueno, i intentar implementar altres mesures de suport en aquells alumnes que tenen dèficit d'aprenentatge perquè puguin continuar estudiant, que és el que tots volem.
Bé, pel que fa a l'alumnat que passi de curs amb una matèria suspesa, com podrà posar-se al dia en els continguts d'aquesta assignatura?
Bueno, això ja era, també era així fins ara, és a dir, en aquests alumnes el que teníem establert, això no és una novetat, això ho mantenim exactament igual, tant en els alumnes fins ara que havien de repetir curs, com és que passaven de curs en matèries no superades, perquè ja li dic que això ara ja passava, el que tenim establert és que hi havia un pla específic de suport per a aquests alumnes. És a dir, els centres elaboraven, perquè, insisteix, ja ho feien, perquè ja ho teníem a la normativa, no és una novetat, i per tant hauran de continuar fent el mateix, elaboraven un pla de suport per als alumnes que passaven de curs en matèries suspeses. El que, a més, dèiem ara, és que, per exemple, en matèries com que tinguin una certa continuïtat, com puguin ser, per exemple, doncs els idiomes, les llengües, o que fins i tot les matemàtiques, o en matèries que tenen continuïtat d'un curs a un altre, si el curs següent, aquest alumne que ha passat amb una matèria suspesa, que té un pla de suport per part del centre, durant el primer trimestre se considera que ha assolit els objectius del curs anterior, se li pot donar per aprovada aquesta matèria, a decisió, evidentment, del professorat corresponent. I si no, ha de tenir unes proves de recuperació, en el cas d'ESO i batxillerat, com teníem fins ara, a final de curs, per alumnes pendents, i també en el mes de setembre. No? Això ja se venia fent fins ara, i de fet passava molt de centres, per exemple, en el cas del castellà, del català, o fins i tot de la llengua estrangera, que els alumnes que no havien assolit els objectius, el curs abans, i que li havia quedat la matèria pendent, després, durant el primer trimestre, feien una feina extra en suport del professorat i assolien i recuperaven aquella matèria. I això era una situació habitual en molts de centres de secundària, això ja estava passant.
Bé, aquesta mesura que ha pres el govern balear ve arran, com deia el senyor Morante, d'una normativa d'obligat compliment d'àmbit estatal que justifica pel tema de la pandèmia, però ben bé per què? O sigui, per què ara s'aplica aquesta mesura? Quin és l'argument, diguem-ne?
Bueno, un és, evidentment, el tema de la pandèmia, que està dificultant a molts alumnes poder fer un seguiment tan acurat com podríem fer des curs amb altres circumstàncies. Molt va passar a final de curs amb el tancament de centres i en algun cas aquest curs també passa perquè tenim, per exemple, centres que fan semipresencialitat a partir de segon d'ESO per un tema de seguretat sanitària, no? Una motivació, per dir d'alguna manera, sí, més circumstancial és aquesta, però jo crec que hi ha un debat de fons que ja duim des de fa molts d'anys. Hi ha un debat de fons que jo crec que se reflectirà a la LOMLOE, a la nova llei educativa que vol treure el Ministeri d'Educació, que insistirà molt en aquest aspecte de l'avaluació com una decisió col·legiada del professorat, que se fa contínuament, que no depèn estrictament dels resultats que un puguin tenir en algunes matèries, sinó que se fa un enfocament molt més global de valoració de si aquell alumne està assolint aquestes competències i després un debat que també fa molts anys, però molts, que tenim sobre el tema de la repetició, que insisteix que és una mesura que pràcticament tots els estudis internacionals coincideixen a dir que és una mesura que en la majoria dels casos és ineficaç, que pot servir per a alguns alumnes concrets, però no en els nivells que tenim, per exemple, a Espanya i a Balears, que a Balears l'estem reduint ja des de fa una sèrie d'anys de manera molt significativa i que, insisteix, és una mesura ineficient i que, a més, consumeix molt de recursos de professorat i dels propis centres que se poden dedicar, per exemple, a donar suport a aquests alumnes que tenen més dificultats.
I ja per anar acabant, senyor Morante, en el marc de la crisi sanitària, una crisi que bé, estem veient com els darrers dies s'accentua cada volta més, si la cosa va pitjor, caldria potser tornar a tancar els centres i passar les classes telemàtiques. Com veu aquest horitzó? És així? És una possibilitat més?
Bueno, miri, pensi, efectivament, nosaltres d'aquest virus cada vegada anem sabent més coses. Ara, per exemple, tenim un repunt important tant a Balears com a tota Europa, és a dir, s'està incrementant bastant la incidència, però de moment els centres se mantenen com a entorns segurs. Nosaltres tenim un nivell de contagi baixíssim a dins dels centres. Pràcticament, no li diria que inexistent, però quasi, quasi. És a dir, no hi ha transmissió dins dels centres. Per tant, els centres són en aquest moment un entorn segur. És veritat que ara ve el fred i han d'estar molt més vigilants, han d'incrementar mesures de ventilació, han de mantenir tots els protocols, perquè en qualsevol moment ja aquesta malaltia ens ha demostrat que les coses se poden començar a anar malament, però nosaltres el tema de tancar centres en aquest moment no ens ho plantegem i serà el darrer plantejament que facem. Evidentment, si començàssim a tenir problemes de transmissió generalitzada dins els centres, hauria de ser una qüestió que s'hauria de posar damunt la taula, però amb els perjudicis que això suposa per l'alumnat, per les famílies, pues, sempre i quan puguem mantenir aquesta situació que tenim ara, d'aquests centres són entorns segurs, encara que la incidència a nivell general estigui augmentant, és per dir-ho d'alguna manera, la darrera mesura que prendrem, però sempre valorant que és el millor des del punt de vista sanitari per a alumnat, professorat i família. No? Per nosaltres aquesta ha estat la prioritat, ho hem dit sempre, i ho continuarà sent. Ja li dic, ara en aquest moment no m'ho s'ho plantejam. Evidentment, si és una situació tan complicada que ho fes necessari, doncs seria una mesura més a posar damunt la taula, però en aquest moment no estan contemplant aquesta possibilitat.
Per cert, ahir la presidenta Francina Armengol, en la seva compareixença pública, esmentà el tema d'una mena de dispositius que s'instal·laran a les aules per garantir, diguem-ne, que estigui l'atmosfera a la classe suficientment, diguem-ne, renovada i purificada. No sé si ens pot donar algun detall al respecte.
Sí, miri, bueno, aquesta, ja li dic, dins aquest context de que cada vegada prenen coses noves d'aquesta malaltia, pues, no fa gaire, pràcticament des de fa unes setmanes que diversos estudis internacionals, i fins i tot ara ho comença a dir l'Organització Mundial de la Salut, que el tema de la transmissió del virus se pot incrementar, malgrat totes les mesures que ja tenim implementades de mascareta que s'ha de mantenir, higiene, distanciament, en entorns que estiguin tancats i mal ventilats. No? Per tant, evidentment, en l'arribada del fred pot haver se poden donar més situacions d'aquesta. Jo crec que el que està passant ara a nivell d'Europa és simplement que en aquest país s'ha arribat el fred i la gent passa més temps en lloc d'estar a l'aire lliure, amb entorn tancats i que no estan tan ben ventilats. I nosaltres aquesta setmana hem tingut reunions amb tots els directors de centres públics per insistir, per una banda, en la necessitat de la ventilació, és a dir, ventilar tot el que sigui possible les aules i mantenir finestres obertes tot el temps mentre això sigui possible, és a dir, si ja tenim un dia que una tormenta o que ha una onada de fred que impossibilita això, doncs, bueno, haurem de tenir-ho en compte, però incrementar molt la ventilació i percebre si estem ventilant bé. Nosaltres el que feim és, per una banda, subvencionar en els centres perquè puguin adquirir dispositius de mesuradors de CO2 que s'instal·len a cada aula i a més espais com puguin ser el menjador o com pugui ser una sala de professors o com pugui ser el gimnàs, és a dir, això ho pagarà la conselleria. Sí. Són uns dispositius que mesuren el CO2, que és un subproducte de la respiració, i que a partir d'un determinat nivell ens indiquen si aquell espai està mal ventilat i, per tant, han de ventilar millor. Han d'obrir més les finestres o han de treure els alumnes i els professors a fer una activitat a l'aire lliure o simplement anar al pati una estona mentre baixa el nivell de CO2. I també subvencionarem la compra d'alguns equipaments de filtratge d'aire, és a dir, purificadors d'aire que en aquells casos, en aquells espais on sigui més complicat tenir-los ben ventilats, que això ens ho indicaran aquests mesuradors que li he dit abans, bueno, pues que els centres puguin posar alguns purificadors d'aire que el que fan és filtrar les partícules del virus i, per tant, disminueix el risc de contagi. No? Amb això invertirem entre centres públics i concertats 1.200.000 euros, per tant, és una aposta forta també que fa el govern per garantir una mesura més per garantir la seguretat en els centres i que, com he dit en el principi, puguem mantenir aquest nivell de contagis tan baixos que tenim ara.
A partir de quan està previst que aquests mesuradors i aquests purificadors d'aire, diguem-ne, siguin una realitat als centres?
Bueno, nosaltres el que hem demanat en els directors els estem assessorant perquè la fórmula més ràpida perquè això sigui com vostè diu, perquè clar, el fred segurament de vegades arribarà pues, d'aquí dues o tres setmanes. Nosaltres el que estem fent és, ara aquesta setmana signarem ja una resolució per fer una primera aportació econòmica en els centres, que calculant que els arribaran dues o tres setmanes i el que els demanem és que adquireixin aquests aparells, són aparells senzills, hi ha multitud de proveïdors, nosaltres els assessoram sobre les característiques que han de tenir i després els arribarà la partida econòmica per assumir aquest cost i que no l'hagin d'assumir els centres.
O sigui, en 2 o 3 setmanes, més o menys, podríem calcular-ho?
Sí, calculant que sí.
Bé, i ja per acabar, senyor Morante, no pot haver-hi una entrevista a seva ràdio ja sense que li pregunti pel Col·legi de Sant Ferran, el nou Col·legi de Sant Ferran, com està la cosa?
Bueno, els col·legis, les obres van en el ritme que estava previst, per tant, nosaltres en principi mantenim el termini per acabar les obres que ja els darrers que havien donat, després dels problemes, diversos problemes que van tenir, que seria a final de febrer de l'any que ve. No? Les obres van en el ritme previst, en principi no tenim informació de que hi ha cap problema en aquest moment, per tant, pensant que el centre estarà a punt, tant el centre com l'escola, pues, això, dins el primer trimestre de l'any que ve.
Senyor Antonio Morante, director general d'Ordenació i Centres del Govern Balear, una vegada més, gràcies per atendre el de Far a Far de Ràdio Illa.
Moltes gràcies a vosaltres, que vagi molt bé. Gràcies.
Cada matí, de 8 a 12, de Far a Far. I a les tardes, de 3 a 7. De Far a Far, es magazín des matí de Formentera.